Doncs això, Carme Gasulla, bon dia.
Bon dia, Joan.
Anava a dir, feia mesos que no veníeu, com tots, però déu-n'hi-do les coses que estan passant entre aquí i allà.
Sí, tens tota la raó. En primer lloc, voldria saludar el Vicenç i donar-li una abraçada ben forta, sé que està passant per un moment complicat, i efectivament estan passant coses molt intenses i això no para, és un no parar. A Sitges és un constant, no?, la situació que estem vivint, i a nivell nacional doncs també, molt intens.
Doncs abans d'arribar a Sitges, que ara arribarem, fem una petita reflexió sobre el que està passant més enllà. Com es viu des d'aquí, des dels partits d'aquí, el que està passant allà, i què creieu que pot acabar passant?
En primer lloc, el que estem vivint és una situació excepcional, una situació que realment està bé provocada per aquest bloqueig polític i institucional que té l'origen en la sentència contra l'Estatut del Tribunal Constitucional i a les posteriors sentències contra totes les lleis emanades al Parlament de Catalunya. Aquest és l'origen. Hem arribat a una situació insostenible i en aquest punt realment la situació de bloqueig ha fet que una majoria de població catalana consideri que l'actual marc autonòmic està exhaurit. Aleshores, és necessari avançar cap a nous escenaris. Per una altra banda, des de Catalunya en Comú, Iniciativa per Catalunya Verds, que és membre de Catalunya en Comú, doncs considerem que és imprescindible la convocatòria d'un referèndum efectiu amb conseqüències democràtiques i garantir sobretot el dret a decidir, no? Exercir el dret a decidir. El que està passant avui i el que passarà els darrers dies és un misteri, perquè la informació que ens arriba no és clara, però és evident que passaran coses. Què ens agradaria que des de la nostra perspectiva, doncs que fos un procediment el més pacífic possible i amb les garanties democràtiques màximes, no? Nosaltres continuarem lluitant per un referèndum que sigui vinculant i que estigui reconegut. Aquesta és la nostra línia. Qualsevol manifestació en aquesta línia, qualsevol pas en aquesta línia, doncs ens trobaran, no? Perquè evidentment el que busquem és aquesta llibertat en el dret a decidir.
Dos no fan un referèndum si un no vol.
Justos, sí senyor. Estem en aquests moments en una situació, és veritat, de bloqueig absolut. La postura que es té des del govern central és absolutament beligerant, intolerable, i crec que realment la situació és insostenible. No sé què és el que passarà l'1 d'octubre i tampoc sé què és el que passarà el 2 d'octubre, tant de bo ho sapigués. El que sí m'agradaria que passés a l'1 d'octubre és que hi hagués un referèndum legal vinculant i que el poble de Catalunya pogués decidir el seu futur. Això és el que a mi m'agradaria.
Si no és així, que tot sembla apuntar que no serà així, com a mínim des del punt de vista del pacte o de la legalitat jurídica espanyola, per deixar-ho clar, anireu a votar?
La pregunta directa, eh?
Sí.
Bé, nosaltres en aquests moments estem en un procediment de debat obert, estem en plena formació de Catalunya en Comú, i tot el que sigui el recolzament de manifestacions de que recolzin el dret a decidir i que a més doncs vagin en aquest a la recerca doncs de la llibertat de Catalunya per decidir el seu futur, hi serem. Després estan les opcions personals de cadascú, i aquí la pluralitat de Catalunya en Comú és molt àmplia, és molt diversa, i hi haurà segurament doncs opinions diverses, i també és un reflex del que hi ha en el país. Personalment, la meva posició serà d'anar a votar. Jo, malgrat no estigui d'acord amb part del procés que està donant a terme Junts per Sí, la meva opció personal serà aquesta.
Creieu que el que està tot plegat, tot el que està portant cap a l'1 d'octubre, doncs ens està repercutint aquí a Sitges també?
Evidentment, ens està governant Junts pel Sí. És l'extensió de Junts pel Sí a Sitges exactament la mateixa.
No es diuen així, però és veritat.
No es diuen així. I aleshores hi ha una repercussió evident, és a dir, jo crec que l'1 d'octubre és una data important també a nivell municipal. Sí, sí.
I quines conseqüències té aquest procés nacional sobre la política sitgetana?
Doncs sobre la política sitgetana, des del punt de vista d'aliances polítiques, pot tenir una repercussió, és a dir, fins a quin punt el pacte entre Esquerra Republicana i PDeCAT i Demòcrates, i també el recolzament amb aquest pacte d'estabilitat de la CUP, es pot mantenir, doncs queda una mica en l'aire, no? Des del punt de vista de polític i del dia a dia, doncs penso que s'ha de veure, no?, quina és aquesta repercussió, però és evident que hi ha un rum-rum que, a més a més el que fa és a alimentar-se doncs, en els debats que hi ha al ple sobre el tema, les diferents mocions, però més enllà del que és el debat nacional, la política municipal el que necessita són solucions immediates al marge de discursos nacionals, no? I en això estem, no? Nosaltres continuarem treballant el 30 de setembre, l'1 d'octubre, el 2 d'octubre, el 3 d'octubre, passi el que passi, aquesta regidora continuarà treballant per intentar donar doncs, solucions, donar respostes a la realitat que ens menja en aquest poble.
Fa uns mesos, Carme Gasulla convocava una roda de premsa en la qual podríem dir que es van obrir dos melons. Un meló era el de les pistes de pàdel de la piscina municipal i l'altre, doncs, la possible futura ubicació de l'escola Pia en uns terrenys també situats a la part inferior d'aquell mateix espai. Tot plegat doncs, ha generat debats en paral·lel i fins i tot debats que van portar veïns al ple i debats ara, hores d'ara inconclosos en els dos casos. Quin ha estat el com heu viscut tot aquest procés des que vau fer aquella roda de premsa fins això, fins al moment actual?
Bé, els dos temes que comentes, Joan, són el reflexe de com està seguint aquesta legislatura. És a dir, és una legislatura marcada per pocs projectes desenvolupats, sense consulta ni informació amb els veïns, moltes vegades poc transparents i fins i tot que ratllen la il·legalitat. Aleshores, el resultat d'això és un projecte com el de l'Escola Pia, la ubicació proposada per l'Ajuntament i per la mateixa associació cultural, la ubicació de Camí de Cal Antoniet, una ubicació que per nosaltres és totalment inacceptable i provoca, a més, un altre debat que no obre aquest govern, sinó que obren els veïns, i això és el que dona aquesta llum d'esperança, que veïns i veïnes de Sitges han estat capaços de mobilitzar per aturar, si més no, o per posar damunt de la taula un debat que no s'havia fet. I tant parlo d'aquest tema de l'Escola Pia com parlo també del projecte de la Masia de Campera Mestres. És evident que l'Ajuntament no pot donar l'esquena a allò que pensen els veïns i les veïnes, sinó que ha de precisament treballar amb ells, i això no s'ha fet. Aleshores ho vaig viure amb molta intensitat, però també realment amb molta satisfacció de veure que Sitges té un valor extraordinari, que és la seva gent, i que la gent és capaç de fer coses que probablement des de dins de l'Ajuntament no es poden fer ni es poden moure. I això és, torno a insistir, és un raig d'esperança. Ho vam viure, a més, amb molta sorpresa des del punt de vista polític, no? Un projecte com el de l'Escola Pia, que el que pretenia fonamentalment és cedir un terreny de titularitat municipal d'equipaments públics i que en el pla general es contemplava com un equipament públic de cara al poble sec i que donava l'esquena però de ple aquesta consideració i que a més s'ubicava en un dels espais més extraordinaris que té aquest poble. Igualment el tema de les pistes de pàdel, que ja portava cua perquè estava aprovat per ple, però aquesta aprovació no es va diguéssim, portar portes en fora. En el discurs que quan encara era membre de Sitges en Positiu, que vam fer aleshores en l'aprovació definitiva d'aquest pla de viabilitat, doncs jo mateixa que vaig fer la defensa del nostre posicionament en nom de Sitges en Positiu, van qüestionar la ubicació de les pistes de pàdel. I la van qüestionar perquè pensaven que era un espai, i pensant que és un espai guanyat pels nens i les nenes, no només de l'escola Miquel Utrillo, sinó de tot Sitges. Per tant, aquest és un punt important. I què és el que ha passat? La derivada de quan les coses no es fan com toquen i no es consulta amb la gent és la sessió informativa que es va donar cap als veïns i veïnes de Sitges parlant del tema del pàdel, on l'alcalde no va venir. I això penso que és una constant d'aquest poble. És una constant d'aquests darrers mesos. L'alcalde no hi és i quan ha de ser, doncs, no sé, invoca la fe o desapareix, però no ve. I aquella va ser una situació que va encara indignar més els veïns i les veïnes. Nosaltres apostem per una constant comunicació amb el poble de Sitges perquè això és fonamental i no es poden tirar endavant els projectes sense escoltar-lo.
Hi ha solució, ja, finalment, per les pistes de pàdel?
Em consta que estan plantejant-se la possibilitat de moure l'espai. Ha d'haver una solució. és evident, quan hi ha una resposta ciutadana tan contundent, s'ha de buscar una solució. La millor solució per amb dues parts. Nosaltres volem que la piscina municipal se salvi, quedi clar. Però també volem que aquests espais que són dels nens, de les nenes, de Sitges, doncs es conservin. Per tant, hem de buscar aquest punt de trobada, que no s'havia fet fins ara. És a dir, es donava per fet el pla de viabilitat sense parlar amb ningú més. I torno a insistir, és un hàbit constant d'aquest govern, no? Donar per fet segons quins projectes i després, allò que es diu a toro pasado, la resposta ciutadana fa tirar enrere o com a mínim replantejar-se aquests projectes. Per tant, la força està al carrer.
Uh-huh. I l'escola Pia?
L'escola Pia també és de difícil solució perquè en aquests moments l'escola Pia imagino que deu pensar que no entén res. El procediment, tot el procés de l'escola Pia ve marcat per una decisió de Junta de Govern Local del 2011, on d'una demanda que fa doncs, la institució, l'associació cultural, de buscar una nova ubicació, un nou espai, se li dona una possibilitat a la Granja 2, aquesta possibilitat fins a l'any 2015 es manté, en ple govern del Miquel Forns, de l'alcalde Forns, i no sabem què és el que passa a partir del 2015, que es reubica, es busca una nova ubicació. No tenim resposta a aquest misteri, que és el que ha passat entre el 2013 i el 2015 per aquest canvi d'ubicació. Ni l'entenem ni l'acceptem. Des del punt de vista ideològic, nosaltres d'entrada ja no podem acceptar que un espai públic vagi a passar a una institució de caire privat, però sí que hem de donar resposta a una realitat que també ens preocupa perquè són efectivament ciutadans i ciutadanes de Sitges. Però el que no podem acceptar de cap manera és que s'ocupi un espai que d'alguna manera és del poble sec, no? I que era aquesta, no? la filosofia que s'havia mantingut en el pont. Però és que, a més a més, el caràcter demanial que té aquesta finca fa inviable aquesta operació. Per tant, aquí s'ha jugat a dues bandes, no? Per una banda, a donar per fet que aquesta ubicació seria la que tiraria endavant. De fet, l'associació cultural i part de la direcció de l'escola Pia ens va presentar en junta de portaveus fins i tot les maquetes de l'espai. És a dir, algú els ha dit que això tirava endavant, algú els ha dit, i a més a més ells mateixos deien que la proposta venia de l'Ajuntament, la de Camí de Cal Antoniet, i per una altra banda, doncs, des del govern del senyor Forç ens diu que això no és definitiu i que aquesta proposta s'hauria de parlar, però nosaltres hem vist aquest conveni, per tant, és a dir, tirem pel dret, no informem i a veure què passa. No?
A diferència de la qüestió de la piscina i del pàdel, on sí que s'ha fet o s'ha manifestat, òbviament, que s'estan buscant ubicacions alternatives i no s'han publicitat encara, però hi ha alguna intenció per intentar congeniar els interessos expressats per als veïns que deien que no, que allò era un espai dels nens i que, per tant, doncs, s'havia de buscar un altre espai. En el cas de l'escola Pia no s'ha publicitat cap més solució alternativa a la idea original.
Bé, és que hi ha una solució, hi ha un espai reservat a la Granja 2, és que aquesta solució encara hi és. És el que és sorprenent, que si mires els plànols encara està reservat aquest espai per a un equipament escolar privat, per tant la solució hi és. El que no sé és per què s'ubica en un espai diferent. Uns diuen que és perquè l'escola Pia no vol estar tan lluny dels mitjans de transport. A mi em sorprèn perquè jo treballo precisament una mica més enllà d'aquella zona i no tenim cap problema de transport, tot el contrari, és fins i tot agradable, no? Aquest transport. A mi aquest argument no m'acaba de convèncer. I per una altra banda, nosaltres sospitem que aquí hi ha interessos privats que fan que hi hagi aquest moviment cap a un altre espai. I malauradament és una sensació que té fets també demostrables. És a dir, comencem a veure que hi ha masses interessos privats en diferents temes. Podríem parlar també del conveni de Santa Bàrbara, del tema del camp de rugbi, etc., que estan per sobre en aquests moments dels interessos de tots els sitgetans i les sitgetanes.
Uh-huh. Ara hi arribarem, aquí a Santa Bàrbara i a la Plana, però abans, ho heu esmentat abans, Campera Mestres. Es va fer una comissió d'estudi, una comissió que va fer unes conclusions. Què ha passat a Campera Mestres i com, doncs, com continuarà el tema de Campera Mestres?
Doncs malauradament aquesta comissió, no aquesta comissió, sinó el procediment d'al·legacions ens ha donat la raó. Ho dic amb molta pena, però també amb molta indignació i sobretot el que em preocupa és que és una manera de fer que no es pot tolerar amb un govern com el de Sitges, amb un ajuntament com el de Sitges. Es presenta un projecte, que no reuneix els requisits tècnics ni urbanístics adients, que no és legal. Es presenta en el ple, l'aprovació inicial. Nosaltres presentem aquestes al·legacions, com fan doncs, altres associacions de veïns. Un projecte que des del punt de vista social ens interessa i molt i que Sitges necessita, però des del punt de vista tècnic i urbanístic no reuneix els requisits legals. Aleshores, tot el rebombori que, de caire, diguéssim, mediàtic, però també de caire social, que va bé, que evidentment no compartim, provoca que es creï una comissió, diguéssim, per treballar el tema. Aquesta comissió es podia haver creat abans, no?, per parlar-ne, perquè els veïns no sabien, ni els veïns ni les veïnes sabien absolutament res. De fet, ni els regidors ni les regidores en sabien res. Bé, i les conseqüències d'aquesta comissió són que, efectivament, les al·legacions, gairebé totes les que presentem nosaltres, són acceptades i que aquest projecte s'atura. Això és molt greu, és molt greu. Vol dir que algú no ha fet la feina com tocava. I aquest algú s'ha de fer responsable de per què un projecte que, a més, ha costat uns diners i que l'ha fet una persona externa a l'Ajuntament, un arquitecte extern, no reuneix els requisits mínims. Per nosaltres és intolerable i és d'una... El que demanarem i vam demanar al ple és que s'assumeixin aquestes responsabilitats perquè són responsabilitats polítiques, perquè a més, com és habitual, quan una cosa està ben feta la medalla és pel regidor o la regidora, pel govern, quan una cosa està mal feta la culpa és dels tècnics. I en aquest cas, precisament, es va saltar al Departament de Territori per presentar un projecte des d'alcaldia, que és de d'on ve, i un projecte que en absolut estava marcat per les línies tècniques i legals que marca la normativa. I això el que fa, justament, és posar en evidència que aquest Ajuntament no funciona i aquest Ajuntament no dona les respostes a l'alçada del nostre poble. Quina és la solució? S'ha de buscar un altre espai i s'han de fer les coses ben fetes, però abans s'han de depurar responsabilitats i això és el que exigirem, com així ho vam fer en el ple del mes de juliol.
Si l'Ajuntament no funciona, com el podem fer funcionar?
Doncs miri, hi ha una molt bona pregunta. Bé, ja, jo el que modestament, des de la meva posició de regidora no escrita, nosaltres el que hem de fer és precisament treballar perquè funcioni i obligar que funcioni i posar en evidència quan les coses no funcionen. I és un constant. Un Ajuntament que basa els seus arguments amb la bona fe, malament, perquè... Això no és a l'edat mitjana. Hem de buscar doncs, la màxima capacitat, la màxima rendibilitat i sobretot la dedicació. Dedicació a buscar envoltar-se del millor equip possible i donar respostes al dia a dia i avançar-se a que passin coses com la de Masia Campera Mestres. És un dels molts exemples.
Quan dieu dedicació, us referiu a la dels regidors?
La dels regidors i regidores, efectivament. Vull dir, on és l'alcalde quan no es pot obrir el pas de Renfe, un pas que porta 2 mesos tancat? Per tant, i com això, mil coses, on era l'alcalde el dia de la sessió informativa del tema del pàdel. És a dir, la dedicació no és només dir que estàs a l'Ajuntament, doncs de 8 a 5, és igual. La dedicació és enfrontar-se amb els problemes amb les millors eines possibles. I la veritat és que no ho veiem. Veiem que un projecte darrere un altre es fan coses que no són correctes, que ratllen la il·legalitat i que a més se'ns ven com que no passa res. Vull dir que podem fer una mica el que nosaltres presentem i no passa res. Afortunadament, torno a insistir, la resposta està en el carrer. I la resposta dels ciutadans de Sitges doncs en els temes que vostè ha comentat anteriorment ha estat prou contundent com perquè comencem a treballar de valent i prendre's una mica seriosament aquest tema.
Uh-huh. La qüestió de Campera Mestres va generar, a més, doncs, tot un rebombori a nivell gairebé de xarxes socials, de veïns, òbviament. Tot plegat va portar el debat més enllà del criteri estricte de la legalitat que ara ens heu comentat també.
Sí, ens ho podíem haver estalviat. És així, ens ho podíem haver estalviat si haguéssim fet les coses com toquen. Un projecte d'aquestes dimensions, amb aquesta transcendència, no es pot començar per la teulada, mai millor dit. És a dir, s'hauria d'haver començat precisament per obrir aquest espai de ciutadà, doncs, per parlar del tema, per buscar punts de trobada, per explicar-ho en detall, però sobretot ben fet, perquè clar, si resulta que poses l'elefant a la xatarreria, que es diu habitualment, i a més no ho fas ben fet, el que fas és donar encara més arguments amb posicionaments que nosaltres nosaltres personalment, i penso que gairebé tot el consistori no comparteix, i donar raons on no hi hauria d'haver raons. Per tant, les coses, si les presentes ben fetes, amb una consulta ciutadana, que tothom s'impliqui i que se'l faci seu, i de fet a la comissió de la Masia Campera Mestres va haver precisament posicionaments molt interessants al respecte, sobretot de caire social, informant de com es treballa i no estigmatitzant col·lectius que s'havia prejutjat, doncs aquesta feina s'hauria de fer prèviament. El que passa que és això, és molt difícil una vegada presentes el projecte tirar enrere, perquè el mal ja està fet i llavors no s'entén el que es fa. La gent està molt emprenyada i els discursos eren molt incendiaris. La comissió va tenir una funció, jo crec que important, que no sé si vam aconseguir tota la tasca pedagògica que volíem, però sí que va ser un espai de debat que va escoltar amb totes les parts, i sobretot el que més, almenys a mi personalment, em va impressionar són les explicacions de caire social, no? Que efectivament a Sitges tenim una situació social que demana un espai com aquest, no? I després és això, si a sobre el Departament de Territori no en sabia res i que el projecte no està ben fet, doncs és una llàstima, sincerament. I totes aquestes, aquest debat de caire social a la xarxa es ve provocat per una errada, de dir això, no ve perquè sí, ve provocat per una errada de plantejament. Per tant, l'origen ve del projecte.
La conclusió és que l'espai es necessita a Sitges? Un espai com el que es plantejava Can Pere Mestre?
Efectivament, és que a més no només ho diu la comissió, ho diu el Pla Local d'Habitatge. És a dir, hi ha una situació social a Sitges que no és diferent a la d'altres poblacions. És veritat que tenim un perfil un pèl diferent, però que hi ha una demanda d'un espai social d'aquest perfil, és així. I a més, estic convençuda que fins i tot els veïns i les veïnes que van estar en aquesta comissió també comparteixen al final doncs aquesta conclusió. Per tant, és necessari. El que passa que s'ha de fer d'una altra manera. S'ha de fer ja envestit i ben fet i respectant tota la normativa vigent, que no pot ser que es presenti un nyap i després l'haguem de tirar enrere, perquè la veritat és que ens posa en evidència.
Per tant, trigarà.
Trigarà. Jo crec que trigarà. Tant de bo no trigui, eh? Tant de bo no trigui. Però si ha de trigar perquè estigui ben fet i tothom estigui d'acord, doncs endavant, que trigui.
Sou docent i al setembre comencen els cursos, també comença el curs polític, i aquest curs polític serà el curs polític de la Plana i Santa Bàrbara?
Serà el curs polític... A veure, si em parles de com està la situació en el tema de la Plana Santa Bàrbara, ens preocupa i molt el conveni que es va presentar a 31 de juliol. Ens preocupa moltíssim perquè pensem que és un mal conveni per a aquest poble i és un gol per l'esquadra en el govern. I és un gol per l'esquadra en el govern per part dels promotors i per la Junta de Compensació. No és un bon conveni per a aquest poble i a més no entenem, i així ho vaig expressar en la meva intervenció, no entenem com es pot presentar un conveni d'aquesta transcendència a correcuita el 31 de juliol sense haver consultat ni parlat amb els veïns. Això sí, vam aconseguir, que el dia 19 de setembre es faci una audiència pública per explicar què és el que demanàvem nosaltres, per explicar doncs, aquest conveni. Però és que, bé, a més, és un conveni que per nosaltres tindrà una transcendència enorme. Estem parlant del 50% de l'habitatge que contempla el POUM, que no és poca cosa, 78 hectàrees i escaig. És a dir, té una transcendència enorme. No es poden fer així les coses. Per això deia que era una constant. No es poden fer presentar-les així a 31 de juliol, a punt d'estar de vacances, sense que gairebé ningú sapigués, parlaves amb la gent i deia, però què està passant a Santa Bàrbara, no? No ens agrada aquest conveni, vam votar en contra i a més pensem que el que precisament marcava el POM i precisament en aquest pla parcial és el control del ritme del creixement tant de la urbanització com de l'edificació. Això és el que marca el pla general i això es perdrà amb aquest conveni, si es tira endavant. Es perdrà amb aquest conveni perquè estem parlant de que la primera fase ja s'ha d'entregar en 36 mesos. Per tant, sense haver fet la modificació puntual que s'ha de fer del POM producte d'una sentència judicial i que precisament ha de tornar a reagendar tot el pla parcial, sense fer servir una decisió que es va fer en Junta de Govern Local del febrer del 2016, que és una decisió que precisament permet marcar aquestes fases de creixement i que sigui sostenible el creixement en funció també, no només del creixement urbanístic, sinó del creixement de serveis, d'un creixement sostenible i sobretot d'un creixement pactat no només amb la Junta de Compensació, sinó amb la població de Sitges, que se li ha tornat a donar l'esquena. És a dir, tornem a fer les mateixes errades. Tornem a fer prevaldre els interessos dels privats per sobre dels interessos de Sitges. I això, torno a insistir, és molt greu.
Enteneu que el govern ha canviat el criteri, per tant?
Jo crec que el govern ha anat canviant el criteri, tot i tenir les eines per poder controlar aquest ritme de creixement. I no podem permetre que siguin els promotors qui marqui aquest creixement, que sigui el mercat qui marqui aquest creixement de la plana, perquè això és terrible. Poden passar coses que no ens agradaran. No hem après de les errades. No hem après de les errades. Jo crec que precisament el Pla General té una filosofia, té una manera d'explicar les coses molt clares. Què és el que preocupa els sitgetans i les sitgetanes? El creixement desproporcionat de Sitges. Tenim les eines per créixer de manera sostenible, no només en habitants, sinó també en serveis. Les tenim, les hem de fer servir, que això és el que es demana. En aquest conveni es dona gairebé un xec en blanc perquè siguin els promotors els que vagin marcat el ritme de creixement. I això és molt perillós, sota el nostre parer. És molt perillós.
Què penseu fer a partir d'aquesta audiència pública anunciada per la setmana?
Estem estudiant la possibilitat de presentar al·legacions en el conveni. Parlarem amb les parts implicades i continuarem parlant amb la gent que s'ha posat en contacte amb nosaltres per donar resposta, donar recolzament i buscar una via de sortida. Però aquí, torno a insistir, la resposta està en el carrer i és la situació, realment és on podem trobar una solució amb un conveni que no ens agrada, que no compartim i que a més ha d'escoltar molt més a Sitges perquè no ho ha fet, només ha sigut ni tan sols un punt de trobada entre la Junta de Compensació i l'Ajuntament, que és el que hauria d'haver estat aquest conveni, un punt de trobada. S'han marcat uns ritmes que no compartim, s'han marcat unes sessions que no compartim i a més pensem que és un mal conveni per l'Ajuntament des del punt de vista urbanístic i econòmic.
Hi ha alguna alternativa en aquest conveni?
Refer-lo. És que és una aprovació inicial, per tant, es pot refer. Encara no estem a l'aprovació definitiva. Refer-lo, és a dir, començar a fer les coses com toca, no? És a dir, fer participar no només a la Junta de Compensació, sinó doncs, a Sitges, amb aquesta audiència pública, que em sembla absolutament necessària, doncs, posar totes les possibilitats damunt de la taula i buscar un millor conveni.
Creieu que hi haurà molta gent a l'audiència pública?
Espero que sí. Espero que sí. Torno a insistir, la meva sorpresa en aquests mesos ha sigut precisament... tampoc seria la paraula correcta, no? Sorpresa, no? Però la meva, diguéssim, satisfacció és veure que la gent efectivament sí que es mobilitza. Malgrat que Sitges tingui aquesta fama de que tothom es mou per les xarxes però la de la veritat no belluga al peu, doncs jo crec que sí que hi haurà gent perquè la gent li preocupa i molt què és el que ens trobarem a la Plana Oest.
És més fàcil mobilitzar-se potser per una cosa molt concreta que per un intangible més gran.
Sí, això tens tota la raó. Has de donar doncs, exacte, no? Quin és l'objectiu concret, efectivament. Però hi és, perquè ens estimem el poble i com a ciutadans de Sitges el que volem és el millor pel nostre poble i volem saber, doncs, per exemple, quin habitatge dotacional tindrà doncs, aquest espai, quins serveis podrem tenir a canvi, és a dir, volem saber tot això, perquè és el poble que ens espera en els propers anys. El poble del teu fill, el poble de la meva filla i el poble de molts joves que malauradament no poden seguir vivint a Sitges.
Anava a dir, el debat del creixement feia 20 anys que el vam tenir l'últim.
És veritat.
I ara l'havíem, anava a dir, gairebé el tenim oblidat.
Bé, han passat moltes coses, no? Però és veritat que el pont precisament surt d'aquest debat, no? I va aconseguir durant 2 anys que es va debatre doncs, amb diferents elements participatius, doncs es va debatre precisament allò que ens preocupava més, no? Que Sitges no creixés desmesuradament. I jo crec que donava les eines perquè això doncs no passés, no? I de fet, penso que hem anat creixent d'una manera sostenible. També és veritat que la crisi econòmica no ha permet veure amb una mica més a distància què és el que hauria passat si hi hagués hagut una època de bondat econòmica, no? Però jo crec que té les eines precisament per fer aquest creixement controlat. Però també t'haig de dir que ens preocupa i molt que els serveis que tenim en aquests moments no donen l'abast precisament a la població que tenim hores d'ara. Imagina't si creix. Quina és la situació que ens podem trobar, no? Una desproporció entre l'edificació, l'urbanització i els equipaments i els serveis. Sí, sí.
Com veieu la situació política general a Sitges, El govern està en minoria, hi ha una oposició doncs, que, que actua, doncs, també és molt àmplia i, per tant, és difícil que aquesta oposició pugui actuar de manera conjunta. Però què ens espera en aquest any i mig que hem d'esperar fins que hi hagi unes noves eleccions?
Bé, des del punt de vista polític, un govern en minoria que està capaç de tirar endavant gairebé totes les propostes que ha portat a ple. Això és molt simptomàtic, malauradament, de dues coses. En primer lloc, que hi ha molta fragmentació en el plenari, i en segon lloc, que no hem estat capaços d'aturar segons quines coses.
Ara anava a dir, sí, capacitat de negociació, també us diria algú altre.
Segur, segur. I jo vaig dir públicament, no?, que s'ha de reconèixer que han sabut moure's a dreta i esquerra. Però clar, el que no han sabut resoldre és la realitat, no?, el que passa en el carrer, i aquesta batalla l'estan perdent. És a dir, la sensació, si tu surts per aquí i fas una passejada per Sitges i parles amb algú de Sitges, et dirà, amb algun veí de Sitges, com veus Sitges? Doncs la resposta que et dirà és molt contundent. El veig molt brut, el veig molt deixat. És que ens ha costat molt, construir una imatge de Sitges com la que tenim internacional per perdre-la d'aquesta manera. Ens ha costat molt i fa molta pena que tothom tingui un discurs comú. Aleshores, políticament, la situació jo crec que no canviarà massa. Anem a veure què és el que passa a partir del 2 d'octubre. Quines repercussions pot tenir la situació nacional a l'àmbit local? Nosaltres, des del punt de vista d'Iniciativa per Catalunya, que som membres de Catalunya en Comú, estem treballant precisament per buscar totes aquelles sensibilitats que siguin properes, que siguin germanes, per construir una alternativa que sigui el més oberta possible i que doni respostes a totes aquestes realitats que veiem en negatiu.
Esteu preparant, per tant, doncs, diguem, la fórmula a partir de la qual, doncs, pensaríeu presentar-vos a...
Jo el que estic preparant a hores d'ara és el ple de setembre. El que passi després no t'ho sé dir, però que estem treballant, doncs, les persones que estan en l'equip, estem treballant per la realitat de Sitges. El que passi d'aquí un any i mig no t'ho sé dir. Però sí que és cert que crec que Sitges demana una resposta contundent a la realitat que tenim. I en això estem.
Heu comentat brutícia... Es podria afegir oci nocturn, per exemple. Són temes que, a més, estan sortint. A les xarxes socials també se n'està parlant força. Com ho afronteu, doncs, de cara a aquest nou curs polític? Diguem, aquests reptes que van apareixent a partir de la sensació que, ara ho heu comentat, doncs, algú pot tenir al carrer de com està Sitges.
Bé, el tema de la neteja no és un tema fàcil de resoldre, però que després de 2 anys s'afirmi que es té un servei que no dona per les necessitats del poble és molt preocupant, no? Perquè no cal contractar una empresa externa per adonar-te que realment el tema de la neteja ens ha desbordat i que serà difícil de resoldre. No cal. I, qualsevol persona que passegi per Sitges se n'adonarà que no donem resposta, no donem a l'abast. Aleshores, és preocupant sobretot perquè és de difícil solució. S'està desbordant tant com si fos un contenidor. És a dir, en aquests moments hi ha tanta brutícia. És a dir, el problema és tan gros que serà complicat. I a més, pagant per sobre del que s'havia pactat. És a dir, fa tot just un any es va fer una injecció de 400.000 i escaig euros per fer aquest suport que demanava l'empresa. Nosaltres vam votar en contra, perquè si el davanter no et marca els gols, doncs el que has de fer no és pagar-li més. El que has de fer és dir o comences a marcar gols o te'n vas fora. Aquesta és la nostra postura i és evident que no ha funcionat. Aquí s'ha de fer tota una tasca, no?, de plantejament de la nova licitació que està al caure i també una tasca pedagògica a la qual estava obligada per contractar aquesta empresa, no? El 10% havia d'estar adreçat als seus beneficis en aquestes campanyes de sensibilització que són necessàries. I també des del punt de vista de sancions i el que ha de fer l'Ajuntament és preservar que es compleixi la normativa i realment això genera la brutícia, genera brutícia. La sensació és que hi ha una certa impunitat, entre cometes, de certes accions i actituds que són, precisament, el que fan és contribuir a aquesta brutícia. Per tant, és un tema que hauria de ser prioritari, perquè Sitges és un poble turístic, que viu de la imatge, que viu de ser un referent internacional, i no podem perdre aquesta imatge. I els inputs que ens arriba de visitants, ja no dels que vivim aquí, de visitants que venen des de fa molts anys a Sitges, és que Sitges està molt brut, i ens fa pena que ens ho diguin, ens fa molta pena, perquè nosaltres ens hem guanyat aquesta fama internacional, ha costat molts anys construir construir aquesta imatge, no? De ser un poble referent internacional, ja no parlo de neteja, sinó des del punt de vista d'imatge cultural, social, etc. No?
Per reforçar la neteja caldria més recursos són més diners.
Sí, però és que es veu que en tenim, no? I en una època en què tenim recursos econòmics i que a més no hi ha problemes de liquiditat...
El famós romanent,
doncs precisament jo crec que els recursos hi són. El que s'ha de fer és aplicar-los i aplicar-los en coherència i exigir a l'empresa que compleixi fins a que arribi el moment de la licitació, que compleixi doncs, el que està marcat per normativa i s'ha d'estar a sobre. Vull dir, és que no hi ha més. És un tema que és diguéssim el lloc comú de totes les converses de sitjatans i sitjatanes, però torno a insistir que no és un tema fàcil de resoldre i sobretot en època d'estiu. El que torno a insistir, no? A mi el que em preocupa és que doncs aquestes observacions una mica posterior i s'ha de preveure que quan arribes a la temporada alta, que és la temporada d'estiu, que hi haurà efectivament un excés de població que duplicarà probablement la població que viu a Sitges al llarg de l'hivern i que per tant has de donar més recursos, avançar-nos a la problemàtica. Et tornaré a posar un exemple perquè vegis una mica com és la percepció que té aquesta regidora. Aviat arribarà el Festival de Cinema de Sitges, oi? El Festival Internacional. Tornarem a tenir un problema de mobilitat perquè no està contemplada cap solució, que jo sàpiga, com no va passar l'any passat amb els aparcaments dissuasoris que hi havia aquí a prop dels Mossos d'Esquadra i que, com eren zones privades, doncs en un moment determinat es van tancar. Tornarà a haver un problema de mobilitat. Fins que no ens trobem les cues a prop del Malià per tot Sitges, perquè tot és un efecte cadena, doncs no passarà absolutament res. Sempre anem donant resposta a bolets que van sortint. Ens hem d'avançar. Hem de preveure aquesta situació. I això ho aplico a la neteja. Ens hem d'avançar i donar resposta immediata preveient que efectivament no estem a l'alçada del que demana un poble com Sitges. Del que demana un poble com Sitges cap als turistes i cap als sitgetans i sitgetanes. Jo fa cosa d'un parell de setmanes, com tots els sitgetans i sitgetanes, vaig haver d'anar a pagar l'IBI. Clar, dius, ostres, pago l'IBI i a més pago l'impost de la brossa a canvi de què? Perquè, clar, penso que ens surt molt cara de viure a Sitges i jo encantada de pagar impostos. Jo sé que no és massa popular, encantada, però m'agradaria que aquests impostos tinguessin una repercussió sobre la vida dels sitgetans i les sitgetanes, no? Que tinguéssim un poble més net, més ben conservat, més sostenible i això és el que exigirem.
L'oci nocturn ha estat un altre dels debats. Està canviant l'atracció, el pol d'atracció que representa Sitges per un determinat tipus de turisme?
Està canviant i jo crec que no és conjuntural. I això no és conjuntural, és a dir, una cosa crida l'altra. Jo crec que el que pots trobar a l'oci nocturn a Sitges hores d'ara no té res a veure el que es trobava fa 20 anys o fa 10 anys i té a veure probablement amb el projecte que es té de poble, no? És a dir, són negocis, acostumen a ser negocis, no hi ha una idea, no hi ha un perfil de com hauria de ser aquest oci. Està canviant i a més està provocant tot un seguit de molèsties als veïns. Els veïns i veïnes del carrer Buinaire doncs, interposaran una demanda, sembla ser doncs, l'alcalde, una més, per cert, pel tema de les molèsties de soroll que han portat al síndic de greuges. És a dir, realment aquest oci està provocant tot un seguit de molèsties als veïns i les veïnes més enllà del que és la imatge del poble, no? que també és una imatge que jo no comparteixo. No? És a dir, no és l'oci que jo voldria, però sé que la societat canvia, que hi ha nous referents, però clar, hem de veure què és el que preval, la imatge o el negoci, què és el que preval, no? Tenir una idea que sigui també un punt de trobada. I també una mica el que estem veient és que aquesta imatge que tenien del carrer 2 de Maig, per exemple, o d'algun dels carrers on hi ha més oci nocturn, diguéssim, té una altra mena d'usuari, no? Un usuari ben diferent. Hi ha pocs sitgetans i sitgetanes, molta gent de fora i també amb un tipus de negoci molt concret que va, insisteixo, a buscar el negoci fàcil. I nosaltres no compartim aquesta manera d'entendre l'oci.
Com pot orientar l'administració doncs, allò que vol, allò que creu l'administració que li pugui convenir a un poble com Sitges?
Doncs marcant uns límits estètics, uns límits acústics, és a dir, marcant una normativa amb una idea de poble que es tingui molt clara, és a dir, que el pla d'usos famós que està pendent de presentar la revisió doncs podria marcar, no?, aquesta, com hauria de ser aquest oci nocturn, aquests espais de, diguéssim, que van una mica a la babalà, que van una mica com bolets, que no tenen cap mena de criteri. No tenim un criteri unificat de com volem que sigui l'oci nocturn de Sitges, no? I hauria de marcar efectivament amb un perfil molt concret, un perfil que fos integrador amb el poble, amb l'urbanitat del poble, i que fos també respectuós amb els sitgetans i les sitgetanes que han de suportar aquest oci nocturn. Aniria per aquí la idea, eh? És a dir, hi ha feina a fer, eh? Moltíssima feina a fer.
El paper potser ho aguanta, però el que heu dit és complexa.
Molt complexa, però realitats complexes, solucions complexes. És així, és a dir, aquí s'ha de treballar molt. És evident que s'ha de treballar molt.
Hi ha hagut molta gent a Sitges aquest estiu.
Sí, hi ha hagut moltíssima gent, això és el que diuen. El que passa que anem a veure què és el que ens diuen des de turisme, no? És a dir, què és el que diu des de la regidoria de turisme, quina mena de gent ha vingut, quin és el perfil, és un perfil de només un dia, d'uns quants dies, quina mena d'usuari hem tingut, no? Quina mena de turisme hem tingut, anem a valorar-ho. No?
Anava a dir, ens haurem de repensar com a poble?
Estic convençuda que ens hem de repensar com a poble. Jo no vull ser el poble dels inflables de la platja. Jo no vull ser aquest poble.
Bona metàfora aquesta.
No vull ser un poble que s'infli a l'estiu i es desfaci a l'hivern. Crec que ens hem de repensar com a poble. Tenim totes les eines per ser un poble punter, per ser un poble que estigui content per dins i per fora, i no les estem fent servir. És a dir, no és un poble que ha d'admetre el tot val, i és igual que vingui tothom, la quantitat per sobre de la qualitat. Jo no veig per enlloc, el tema de la qualitat. M'agradaria que fos així, però no veig per enlloc.
Dieu que tenim totes les eines.
Sí. Sí, jo crec que sí. Tenim un poble meravellós, a prop de Barcelona, amb unes platges meravelloses, amb una gent fantàstica.
Això és el que ja teníem. Això no
clar, però per això et dic que és fàcil, no? De tenim allò que no tenen molts pobles. Uh-huh. Aleshores, hem de posar-nos a l'alçada d'aquesta exigència del poble que tenim. I això vol dir doncs, preveure que la sorra estigui en condicions quan arriba la temporada, preveure que el poble estigui net, fer que la gent se senti orgullosa de les visites i no fastiguejar perquè resulta que són, jo què sé, doncs, que fan més nosa que servei. És a dir, fer una política oberta cap al poble i cap a fora, integradora. Jo tinc la sensació de que els sitgetans i les sitgetanes a hores d'ara estan bastant farts d'aquestes molèsties que genera un turisme que per nosaltres no és de qualitat. No?
Tenim capacitat per fer aquest canvi?
Estic convençuda que la tenim. És a dir, i no em val dir que la situació econòmica de fa molts anys, l'herència del passat a la que constantment es refereix als regidors del govern i les regidores del govern, és el motiu per no tenir les eines. Les tenim, clar que les tenim. És a dir, tenim una situació econòmica, estem en una situació de bonança econòmica, una situació que sembla ser que està repuntant. Per tant, estem en una situació immillorable. El que ha de fer l'Ajuntament és acompanyar aquesta bonança econòmica i donar suport a aquells projectes que siguin realment de qualitat del poble i que dibuixin uns Sitges que torno a insistir, que recuperi aquesta imatge internacional, culta, oberta, tolerant, neta, blanca. Això és el que penso que les eines les tenim, però les hem de fer servir.
Aquest ha estat l'estiu dels festivals.
Sí, ha estat l'estiu dels festivals, no amb poca polèmica, per cert, no? Sí, ha estat el Festival del Terramar, que també va engegar d'aquella manera, poso aquí l'escenari i no passa res, llavors el projecte de les Basses del Terramar doncs va veure que tota aquella feina altruista que havien fet al llarg de mesos venia avall, planto aquí els escenaris i no passa res, llavors es va haver de parlar amb els representants d'aquesta plataforma de biodiversitat Sitges, es va intentar consensuar, però tot i així hi ha hagut problemes, hi ha hagut brutícia, hi ha hagut una... Hem de veure, no?, que és el que ens diu el resum del festival. Com a model el festival ens agrada, però el que no ens agrada és que irrompi sobre un espai que ha estat recuperat i que és una autèntica meravella, això no ens agrada. Llavors hem de veure, no?, també quines repercussions econòmiques té el festival sobre l'economia d'aquest ajuntament. No? Quan tinguem les dades, que no les tenim encara, doncs podem donar una opinió més concreta.
D'acord. Enteneu positiu que es facin coses d'aquestes?
Home, clar, que es facin coses que activin la cultura d'aquest poble està molt bé, però clar, sempre amb el consens de tothom, no? No només perquè una empresa privada presenta un projecte, és a dir, jo crec que la sensació... Jo no he vist el projecte, no el vaig veure, el vaig demanar en els darrers mesos i el projecte jo no l'he vist enlloc. Tot el que sigui cultura, tot el que sigui música, nosaltres estem a favor, però insisteixo, amb les eines adients i consensuant amb el màxim possible i intentant que no faci nosa a ningú, tot el contrari, que ens sentim integrats en el projecte, no?
També hi ha hagut un festival privat a davant de l'Aquàtic, entremig, o sigui que...
Bé, el festival privat de l'Aquàtic, suposo que parles del Sitges Market, oi?
Sí.
Sí. Bé, les... Sí, la... bé, doncs, tot el que sigui promoure espais d'una altra manera, doncs estarà molt bé, estarà molt bé.
Doncs és que li demanàvem una certa concreció en la resposta, perquè se'ns ha tirat el temps gairebé a sobre. No era per cap altra qüestió, però en qualsevol cas en continuarem parlant en els propers temps amb la regidora no escrita, en aquest cas, Carme Gasulla, del grup, d'Iniciativa per Catalunya Verds. Doncs que això, que hem repassat aquest estiu una miqueta amb tot de coses que vam deixar pendents abans de l'estiu, amb coses que han passat aquest estiu, i vagin a saber amb les coses que passaran aquest mes, que no en són poques. Carme Gasulla, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, ho deixem aquí, com dèiem, ara no hi haurà notícies perquè la breca deu continuar al Parlament, i per tant, doncs, bueno, deixem aquí i després més coses. Després parlarem amb la gent de l'ANC sobre aquest acte de diumenge. Fins ara.